IV3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas.
Vinga, vinga, senyores i senyors, són les 9 i 4 minuts d'aquest dissabte, dia 11, i d'aquest programa número 11 de La Gran Vida, que comença ara i fins a les 11... Les 11, dia 11, programa 11, fins a les 11. Juan Nimas, bon dia.
Bon dia.
Què passa avui?
No ho sé, però tot és 11. A veure, programa número 11, en dia 11,
i acabarem a les 11. Cosa de locos.
Què t'apareix?
Això ho ha fet aposta.
No ho sé, què passa en 11?
Hem de comprar loteria, hem de jugar a qualsevol cosa.
Amb el número 11?
Amb el número 11.
És bon moment per comprar loteria. Ja n'hi ha que la van comprar aquest estiu. Tu en tens?
No, no he comprat. Loteria de Nadal, dius tu.
Sí, de Nadal, ja,
no, en aquest cas. Enguany no tens joiera.
No jugues res més, és només la de Nadal. Però en podríem comprar un així, tot dos, no? No sé, cosa com es toqui.
Vinga, una mitges. De restaurant allà on anàvem a fer xafer i la reunió.
Ah, sí.
Però comprant el xino.
Exacte.
El xino.
Sí, però saps allà com en
dius? Xines, correcte. M'hem dit xines.
Xines, oriental.
Oriental...
Els mallorquins i els balears, en general, tenim un costum molt dolent, que és dir xino o tot el que sigui asiàtic.
A tot el que tingui els ulls així un poc raros, un poc estirats, és xino.
Això hauríem de començar a aprendre a fer-ho bé. Però, la qüestió, una loteria de Nadal així compartida, amb el mateix número...
Avui quin dia és? Avui és dia 11, avui és dissabte, Dia Internacional de la Nina.
De les nines. Les nines teniu un dia internacional i és avui, dia 11. Això va ser establert per l'Assemblea General de Nacions Unides l'any 2011.
És vera.
T'ho juro. L'any 2011.
Què passa, els 11?
I dalt, mira, és que apareix fet aposta, eh? Va ser establert oficialment per l'Assemblea General de les Nacions Unides l'any 2011, topa d'11.
Jo vaig, menys mal que vaig néixer dia 8, no vaig néixer dia 11.
Jo dia de 8, avui, no.
Avui. Però 8 i... Bé, consumar, igual.
I tal dia com avui...
Hombre, de l'any 1981...
Se va emetre, no penseu que va ser durant l'estiu, sinó avui, tal dia com avui, se va emetre el primer capítol de la sèrie Verano Azul.
Una sèrie que hem tingut, que m'haurà provocat una data, una efemèride, que m'haurà provocat una discussió amb en Juan i jo, perquè jo quan era petit mirava Verano Azul en verano, quan tenia vacacions, i jo li dic, Juan, estàs segur que se va estrenar a l'octubre, quan ja anàvem a escola? No? I jo sí.
Ho hem tornat a cercar, per si de cas.
ChatGPT.
Bé, ho hem mirat per una altra banda oficial, però a vegades és vera que ChatGPT t'ajuda amb aquestes coses, i mos ho ha confirmat també.
Pots saber per què acabes de dir ara que ho hem mirat per una banda oficial, si ho hem mirat per ChatGPT?
Perquè a vegades ChatGPT, que és intel·ligència artificial, aquest xat...
No s'equivoca.
Sí. S'ha de confirmar a vegades.
No
s'equivoca
no
massa.
No està tan avançat encara, s'intel·ligència artificial.
Per aquestes coses normalment no s'equivoca, però és millor comprovar amb altres fonts.
Tu miraves Verano Azul?
Jo
m'haig enginxat. Vaig fer una plorada. Quan se va morir en Xanquete, que vaig plorar, bon Jesús, Sant Pau d'Orió.
Perquè tu vas néixer a finals del 70?
No, a mitjans del 70. Vaig néixer en el 75.
D'acord, però tu l'any 81, quan se va començar a matar...
Tenia 6 anys.
Clar, jo l'any 81 tenia un anyet.
Ah, vale. Clar, però l'han repetit Verano Azul, l'han repetit cada any.
No, sí, he vist aquest episodi de Xanqueta ha muerto, aquest dramot.
És molt fort.
Tots hem bremat amb això.
Un drama mai vist, una cosa de locos.
Sí.
Estimada audiència, estimats oients, si voleu telefonar en directe per contar-nos qualsevol cosa, 971-13-9900, és el telèfon més famós del món mundial. Has de telefonar a la ràdio en directe i si teniu el número, si teniu evident en mòbil i el que voleu és enviar-nos un àudio per WhatsApp o un text per WhatsApp, també m'ho poden enviar, nosaltres ho llegirem. Aquest és el nostre número de WhatsApp.
646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
El tornem a repetir una altra vegada, agafau paper i boli, perquè sé que de vegades fem massa via contra-lo i dir-lo i no toc. platja i no hi som a temps, menja. Repetim, el número de WhatsApp.
646-93-45-01. El WhatsApp d'IV3 Ràdio.
Aleu, venga, senyores i senyors, jo crec que poden donar el programa per inaugurat aquest 11, programa número 11, de...
Yes.
Que dura fins a les 11... i que farem 11 alegries en menys de 11 minuts.
Sí, i jo, amb això de Verano Azul...
Perdona, servei públic. Molta letra de la gent, si no vos heu de desplaçar, no vos desplaceu. Si no vos heu de moure, no vos mogueu. Estem amb alerta taronja i groia a les nostres illes, especialment Pitiuses, però a Mallorca també, avui, segons quines zones de Mallorca, també estem amb alerta. O sigui, si no és necessari, no vos mogueu, mos escoltau un altre fins a les 11, demà fins a les 12, i no
passarà pena. I passarà una estona entretinguda.
I no haurem de passar pena per ningú,
sí.
M'entens?
Sí. I doncs, Miquel Àngel, si t'apareix, abans d'arrencar ja definitivament aquest programa...
Un minut en musical.
Sí, amb això de Verano Azul, li he dit, idò, posarem La Casa Azul.
La Casa Azul.
Ràdio és diversitat. Quan les dificultats semblen massa grans i sentim que no podem més, quan la vida a casa nostra es complica i les forces s'acaben, per aquests moments neix el SAIDIC, un servei pioner que dona suport a les famílies amb infants amb discapacitat intel·lectual i alteracions de conducta. I també per això reforçam el SAID amb 18.400 hores d'atenció a domicili, caps de setmana i festius, professionals que retornen calma i confiança a les llars. Quan l'ajuda arriba a casa, tot canvia. IMAS, Consell de Mallorca. El Museu Marítim de Mallorca torna a obrir les seves portes a Ses Voltes, a Palma.
Un espai renovat, amb experiències immersives, col·leccions úniques i un projecte museogràfic que posa en valor la nostra relació amb la mà.
Vine a descobrir-lo. Històries, patrimoni i emocions que connecten Mallorca amb la seva ànima marinera.
Obert de dimarts a diumenge de 10 a 17 hores.
Entrada gratuïta. Consell de Mallorca. La gran vida. Els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
Ale, vinga, rigorosa actualitat, 9 i 14 minuts. El govern de les Illes Balears invertirà ni més ni manco que 4,2 milions d'euros perquè tots els centres de salut comptin amb un psicòleg a la fi de l'any 2026. Com dèiem, el govern destinarà aquest doblers fins al 2027 per garantir que cada centre de salut disposi d'un psicòleg. Aquesta iniciativa s'inclou dins del Pla Estratègic de Salut Mental que la presidenta del govern, Marga Proens, va presentar pel passat dijous juntament amb entitats del sector. Per això, Juanmi, avui de matí comptem amb una convidada especial que m'on parlarà d'aquest tema i de lo important que és. Recordem que ahir també va ser el Dia Mundial de la Salut Mental i sí. Jo crec que aquesta mesura se pot englobar en celebració perquè posar un psicòleg a disposició dels centres de salut és important per a la ciutadania, que cada vegada, malauradament, demanda més d'aquesta professió i d'aquests professionals.
Sí, de moment sembla que seran més de 15 psicòlegs repartits, això sí, entre totes les illes, a Mallorca. Seran uns 9 a Mallorca, 3 a Menorca, 4 a Eivissa i Formentera.
Saludant ja la nostra entrevistada, vinga.
Vinga, na Carme Bosch, que la tenim ja al telèfon, és la directora general de Salut Mental. Molt bon dia, Carme.
Bon dia, què tal, com esteu?
Molt bé, moltíssimes gràcies per atendre la nostra cridada telefònica i per explicar un poquet com ha estat que heu duit endavant aquesta iniciativa.
Molt bé, doncs no, gràcies a vosaltres per donar-nos veu i per fer difusió d'iniciatives com aquesta, no? Tan necessàries. Bueno, nosaltres això surt a través del pla estratègic, doncs nosaltres al principi de tot, abans de fer el pla, clar, el que vam fer va ser una mica fer una anàlisi de la situació i veure on estaven doncs, les necessitats més acuciants, no?, en temes de salut mental. El pla és un pla que, com sabeu, és un pla transversal, corresponsable amb tres conselleries, perquè la idea és una mica que totes aquelles accions que es facin amb salut mental es puguin fer de forma coordinada i que tinguin una continuïtat i que es posin els esforços en l'atenció a la salut mental doncs des de diguéssim, el lloc on sigui més adequat, ja sigui des d'educació, que hi ha, com sabeu, el programa dels psicòlegs educatius, ja sigui de totes les accions que fa doncs, la Conselleria de Serveis Socials, no? I després doncs, porta tota la part de més que seria de salut, no? Que és allà on entrem més, potser, la part de direcció general. Una de les situacions que sabem que tenim i que és Vox Populi, vull dir, és l'elevat número de demanda a nivell de malestar emocional i de salut mental que tenim als centres assistencials, no? Aleshores, bueno, nosaltres vam estar analitzant una mica com podíem donar sortida, que facilitar l'accés i etcètera. I el que s'està fent és treballar en un nou model funcional que a nivell assistencial més, bàsicament a nivell assistencial no, de la part de salut, que el que fa és d'alguna manera donar una resposta més esglaonada a la persona que arriba amb una demanda de salut mental. Clar, no totes les persones que arriben al centre de salut a primària per un malestar emocional que en un moment donat és suficientment disfuncional com per afectar-li la seva vida, doncs, ser causa de baixa o el que sigui, té un motiu purament de trastorn mental. Aleshores, el que fem és potenciar, i aquí anem allà a la pregunta que em feu, no? Potenciar una mica l'assistència psicològica en els equips d'atenció primària, de tal manera que es pugui fer un abordatge molt més primer, és a dir, molt més abans, en aquest tipus de malestars, no, de trastorn mental, si vols, més lleu o de malestar més lleu, però que és suficientment important com perquè la persona es vegi afectada d'alguna manera i hagi d'anar al metge, i llavors ens posem aquesta atenció psicològica per fer un abordatge molt més abans i, sobretot, poder anar fent feina de cara si la cosa es complica, doncs una detecció precoç. I això és el primer esglaó d'un model assistencial que cada vegada va esglaonant la demanda a nivell de la necessitat clínica. Si des d'aquest servei es detecta doncs, que la persona ja està en un nivell que necessita doncs, potser que hi hagi una interconsulta amb el psiquiatre perquè potser ja necessita una miqueta més de medicació, doncs ja es posa en contacte i d'aquesta manera va passant pel circuit depenent de la necessitat assistencial. Aquests psicòlegs que s'inclouen per primera vegada a la les tres illes, perquè abans això era un programa que estava pensat més per Mallorca. De fet, ja hi ha nous psicòlegs que estan en centres de salut a Mallorca, però el que fa per primera vegada és estendre el programa a totes les illes, posant, de moment, doncs, aquests, afegim nous psicòlegs més a Mallorca, quatre a Eivissa i tres a Eivissa i Formentera, perdó, perquè també tenim servei, també començarà un a Formentera, compartit amb Eivissa, de moment, i tres a Menorca, no? I aleshores, doncs, a partir del dia 15 s'incorporen aquests professionals i comencem a posar en marxa aquest programa pilot que, com bé deies tu, de moment serà un any, farem un anàlisi, esperem que els resultats ens diguin, doncs, que hem de seguir per aquí, no? Perquè la demanda i la necessitat està molt identificada.
Això t'anava a demanar. Que... Hi ha una demanda important? Ho heu detectat en això?
Sí, hi ha una demanda important. Hi ha una demanda important per tot el que són aquests temes una mica més de salut psicològica o salut de benestar emocional, trastorn mental, lleu, que quan diem lleu no diem que no comportin patiment. També és veritat que no qualsevol demanda es pot atendre com una prestació mèdica, no? Vull dir, hi ha demandes que potser no toca que siguin vistes a salut. Clar. Però sí que és veritat que quan hi ha un impacte en la salut de la persona, doncs hem de poder donar una resposta, no? El que passa que no serà la mateixa resposta, doncs, per exemple, no necessitarà la mateixa resposta algú que potser doncs, està travessant un moment molt complicat a nivell emocional, doncs, per un tema laboral, podria ser, o per un tema de vivenda, per un tema econòmic, per un tema familiar, que una persona que presenta un trastorn mental diagnosticat i que en un moment donat doncs, està passant per una crisi aguda, no? Aleshores, el que fem és una mica discernir aquesta demanda per poder donar l'atenció més adequada. I sí, hi ha demanda, i d'aquí ve una mica tot el tema, no?, que també està molt en voga, de la sobremedicació...
Exacte.
No? Exacte. Aleshores, clar, amb això el que pretenem, la idea, és que en el moment en què tu pots fer una atenció, primer, més aviat, més ràpida, i segon, més adequada també, no? Perquè bueno, al final el que es pretén és donar una resposta més adequada, donant eines a la població perquè puguin doncs, fer una gestió adequada o una coordinació amb serveis socials, no? Des del centre de salut, o una coordinació amb educació, fer una feina també molt centrada en la promoció i la prevenció des dels centres de salut a aquest nivell i d'aquesta manera, doncs, d'alguna manera, evitar, no?, que aquest malestar doncs, pugui progressar i pugui acabar doncs, amb una medicació. Clar, el que passava ara també és que el temps d'espera potser feia que ja s'hagués de començar a prescriure, no?, alguna medicació a l'espera de poder ser vist per un professional no. I això d'alguna manera... Sí.
No, director, t'anava a demanar. A més, tenir un psicòleg permanent aquest primer any en el centre de salut ajudarà, entenc, vull entendre jo, en els metges d'atenció primària que fins ara moltes vegades se veien obligats ja a receptar, a prescriure medicaments i així, d'aquesta manera, abans de tal volta de primera ja receptar, doncs pot derivar primer en el psicòleg i que el psicòleg faci una primera valoració.
Efectivament. Vull dir, la idea és precisament aquesta, no? I, a més, també està pensat doncs, perquè aquesta persona, com dèiem, estigui integrada dins l'equip d'atenció primària, amb la qual forma part de l'equip, comenta els casos, valora els casos conjuntament amb els metges de capçalera, amb les infermeres, amb el personal, qui sigui, si és el cas. Vull dir, és un treball en conjunt. I, efectivament, no? El metge de primària moltes vegades ens ho deia, que l'elevat nombre de consultes i de demandes que ells reben per aquest tipus de malestar... arriba un moment que ells no són les persones adequades, els professionals adequats per gestionar-ho. Aleshores, clar, moltes vegades o hi havia un tema de prescripció, no? O hi havia aquesta derivació als serveis més especialitzats que en qualsevol cas doncs, es veien una miqueta sobresaturats, no? Bueno, tenint aquesta persona dins de l'equip, siguent un accés molt més fàcil, és veritat també... que aquesta derivació ha de venir des del metge de primària. És a dir, no és una demanda directa del carrer, o sigui, una persona no podrà anar a demanar cita directa amb un psicòleg, sinó que estarà triat pel metge de capçalera sempre, en qualsevol cas, no? Però, bueno, sí que estarà a disposició a l'equip d'atenció primària donant aquest reforç i aquesta resposta, i sobretot aquesta resposta a la demanda del ciutadà, no?
Carme Bosch, directora general de Salut Mental del Govern de les Illes Balears, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres avui de matí. Un plaer i enhorabona per aquesta iniciativa.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau. Bon dia. Senyor i senyor, 9 i 23 minuts, un minut musicals i torna tot d'una. Vinga, fins ara. Cinociano, campechano, plomo,
pensar que lo que du dins el sac li basta per una eternitat. Seria gosadia estúpida.
Fa sol. Tot el que passa al cel i ens afecta aquí baix amb Albert Tardí.
Així és hora de connectar amb Albert Darder i en especial avui en aquest dia que ja ens està afectant aquesta Dana Alice i que, com vos han dit, vos recomanam des de IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica pública de les Illes Balears, especialment a Eivissa, Formentera, i també, ojo, a Mallorca, avui sortir el manco possible, si pot ser. No estem amb alerta vermella, però hi ha alertes taronges i grogues marcades en el mapa i, per tant, si no han d'anar qualque puesto que sigui urgent va de partir, avui millor quedar aquí que nostre, no?
Sí, avui és la recomanació de la Gran Vida, és que vos quedeu o que vostre, escoltant el programa, que nosaltres tenim aquí moltes coses entretingudes per vosaltres fins a les 11, i sempre tenim molt present el temps que farà i el temps que mos espera.
Per això, com cada dissabte, fem un cop d'ull en el temps present, en el que, lo que ens espera, comptam els fenòmens més destacats, descobrim curiositats, perquè, a més, aquesta setmana passada va ser fita una data que ens va recordar un episodi molt, molt dolent de les nostres illes, que ara llavors contarem i ens contaran el verd de... I descobrirem curiositats dins aquest món meteorològic. Per tant, ja saludem quan són les 9:27 en Albert Darder. Bon dia, Albert.
Molt bon dia a tots. Com estàu?
Bon dia.
Molt pendents d'aquesta data d'anàlisi, que ja el manco aquí a Palma, de fora dels estudis centrals d'IB3 Ràdio, ja s'ha fet conèixer que està present en nosaltres.
Està present en nosaltres i hi ha hagut punts localitzats aquesta passada nit que ja ha descarregat una forta tempesta a la zona entre Cala Tuent i Sa Calobre. Ha deixat 43 litres aquesta passada matinada, que sumats a el que va fer ahir, un total de 73. Per tant, ja ha hagut descàrregues locals que han estat significatives i ara estem esperant les expectatives que al migdia vengui tot un sistema d'aigua que entri per llevant de Mallorca i hi hagi de creuar totes les illes.
Ja ho han vist a xarxes, no?, que ho penjaves, aquesta informació de Cala Tuent.
Sí.
Que també no és fàcil arribar a Cala Tuent, per cert. Curva per aquí, curva per allà.
Però té una estació meteorològica.
Sí, correcte.
Sí. Qui t'endurirà aquest episodi de pluges?
Això mateix.
Edo, tenim possibilitats reals fins dilluns. Tot i que avui és quan esperam el màxim d'aigua, creiem que serà avui migdia, avui hora baixa. de forma general, alerta taronja decretada a Eivissa, Formentera i abans de Mallorca, alerta groga a la resta de les illes, i ja vull dir que serà tot un front de precipitació que esperen que sigui generós, però sense fer mal, sense fer mal, i després ja serà coses més puntuals, més aïllades de cara avui vespre i demà diumenge, i finalitzaria el capítol el dilluns. Això són els pronòstics que tenim actualitzats ara, de primera hora d'avui de matí.
Precaució o podem estar tranquils?
Mira, hem d'anar a poc alerta i ara, mentre estem xerrant, ara mateix, ara? Que estic davant la finestra, comença a ploure dins l'olla. Ara que estic aquí, està començant a ploure. Fins ara no plovia, ara comença a ploure. Informació en directe. Anem a veure. Podem estar tranquils, no creiem que faci cap desastre, però sentit comú. És a dir, si podem estar a casa, millor que estiguem a casa.
Sí, no sortireu.
Un dia per fer plans a l'aire lliure.
Exacte. S'excursiona.
Però això m'ho diu el sentit. Això, m'ho diu, et sentit comú, no fa falta una alerta per
bé,
saber
però
que
sempre,
un bon dia.
Sempre, tu saps que sí. És de turno que surt sense
sí,
fer hora
sí,
i llavors
sempre.
Justament sempre és que patina. Vull dir, sempre...
Sí, sempre ho trobarem en això.
Però bueno.
Sí, sí, sí.
Per tant, perquè això... Escolta, aquestes pluges, per cert, són molt bones, no?
Sí, són molt bones. En aquesta època de l'any convé que plogui, perquè són l'aigua de reserva, l'aigua que fa pou, la que cau en any vell, en mesos d'octubre i novembre. Són les pluges que m'observeixen per omplir les reserves hídriques. Són molt bones pluges, sobretot que caiguin de manera progressiva i que no faci mal.
Xerrant de fer mal, no ens podem oblidar d'aquest 7è aniversari. Això va ser dijous, que se van complir
sí.
Aquests 7 anys de la torrentada de Sant Llorenç.
Sí, va ser el 7è aniversari de Sant Llorenç. Jo record molt bé aquest dia. Va ser una zona de precipitació molt local que va afectar en aquella zona i varen ploure més de 250 litres per metre quadrat.
250?
Sí, sí, amb víctimes mortals. Va ser un mal desastre, com tots recordareu. IB3 va fer una cobertura excel·lent del fenomen,
sí.
Tot i que les conseqüències van ser nefastes. I és un dia marcat a negre en la història de les illes.
Que, per cert, han començat les obres per començar a arreglar els temes de Sant Llorenç perquè no se torni a neguiar de la manera que se va neguiar. Tot i que ara, quan va ocórrer aquell episodi de pluges a Eivissa, ara fa dues setmanes,
sí.
Van sortir els responsables polítics dient una cosa molt coherent. Per moltes obres que es facin, quan caben 200 litres per metre quadrat en una hora, és molt mal de fer
clar.
Que no s'embruti la cosa.
Clar, és que no hi ha terreny que pugui veure aquesta quantitat d'aigua, estiguin els torrents nets, estiguin els torrents bruts. Per tant, això costa, la veritat.
Ja. Anem amb els pronòstics. Vinga, Alberto, avui dissabte, diumenge, i la setmana que ve com pinten els mapes? Vinga.
Vinga, avui, com hem dit, tenim al migdia, mos passarà un front d'aigua bastant general, podem tenir quantitats significatius, 30-40 litres,
okay.
De forma general, almenys si va bé i no fa mal. Després ja de cara al vespre i demà diumenge ja seran ruixats molt més localitzats, dispersos, i dilluns podrien donar per acabat aquest episodi de pluges. I la setmana que ve tindrem una recuperació tèrmica, sense fer calor, però tindrem un descans.
Molt bé. Com va de pluja, Solla? Ha començat, però ho dus bé o no?
Ha començat ara. De moment encara no hem marcat litres. Tenim una bona sequera. A Solla no tenim sort darrerament. A veure si aquest episodi és generós, perquè m'ho fa molta falta dins Solla.
Jo crec que fa falta per totes les illes balears en general i que aquests episodis no durin 4 dies, sinó que jo enyoro aquelles pluges que duraven tota una setmana de pluges, cels
sí.
Gris. Això no passa. Això
és necessari.
Això
ha de ser
pesat.
Però, bueno,
sí, sí.
Esperarem que més endavant... Per cert, Albert, ara se m'acaba d'ocórrer una pregunta. Havia de ser un mes d'octubre sec, segons els pronòstics. Què ha passat? Perquè som a dia 11 i, de moment, duim 11 dies d'inestabilitat. Un poc més d'un dia que nosaltres,
sí.
Però no està seguint aquell octubre pronosticat sec que havia de ser.
No, és que no te pots fiar d'aquest pronòstic de tan llarg termini. No són fiables. La major part de les ocasions fallen Johnny i els Amir. Directament ho dic així. És a dir, a més d'una setmana vista, te pots esbrinar tendències, però res de fer un pronòstic al detall. És impossible.
És igual, millor que vos hagi aquí viu aquest. Jo m'agrada que plogui, a més
ho necessitàvem. Efectivament.
Albert, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
Una ferrada ben forta. Adéu-siau.
Adéu.
David Arraez té la paraula. Idees que inspiren, idees que connecten.
No, 33 minuts, en David Arraez ens convida a una cita setmanal per compartir idees, pràctiques i coneixements útils que milloren la nostra manera de comunicar-nos i de veure les coses. I de quina manera anirà aquesta manera de comunicació aquesta setmana? Comunicació en parella. Tots pensam que ens comuniquem bé en sa parella, això.
No en sabem, i no en sabem.
I és que sempre hi ha un però.
Sí, perquè mos pensam que comunicam bé en sa parella, no? En ses relacions. Ho feim de manera clara i, sobretot, també, sabem escoltar sa parella quan mos parla o estan més pendents de del que nosaltres volem dir?
Jo diria que no, però millor que saludem en David Arraez ja i mos lo conti. David Arraez, molt bon dia.
Bon dia, què tal, com estàs?
Muy bien.
Molt bon dia.
Aquí, jo estoy molestón hoy. Estoy
sí,
molestón.
te veo.
No el veis, però m'està ficant el dit dins ull. És una cosa surrealista.
Bueno,
però...
yo estoy bien. Estoy un poquito drogado hoy, debo decirlo, porque...
Pero droga legal o ilegal.
Legal. Tuve un pequeño accidente con la moto hace un par de noches y para calmar los dolores, pues...
Pero te caíste de la moto.
Sí, sí, me caí. Pero nada grave. Estoy aquí, ¿eh?
Estás adolorido.
Adolorido, correcto.
Adolorido. Bueno, cuéntame entonces.
Pues es que... Es
terapia
que,
de pareja hoy.
Es que no, nunca me escuchas.
Ya, de qué feo.
Pero sí que te escucho, pero es que nunca me entiendes. Siempre estás ahí con el móvil y nunca me haces caso.
Ahora ya me asustas.
No, y es verdad que tienes móviles a mano.
¿A quién le suena esta escena?
Sí, a mí.
A todos nos suena. Es que yo creo que ya más que una pelea se ha convertido en un clásico del cine romántico moderno, esto de es que no me escuchas, es que tal. Como habéis dicho, creemos siempre que comunicamos bien con nuestra pareja, que somos claros, que nos hacemos entender, y la realidad es todo lo contrario. La realidad yo diría que es que muchas veces más que hablar lo que intentamos es negociar la supervivencia. No sé si tenéis esa sensación.
Sí.
Así que hoy vamos a hablar de por qué nos cuesta tanto comunicarnos con esa persona a la que queremos.
De todas formas, yo me vas a permitir que te interrumpa. Tenemos a nuestra profesional Teresa Ramos,
¿sí?,
que viene después de tu sección, que ella te pondría el pero ahora, porque ella es de las que dice que en todo, en las parejas se tiene que negociar.
Correcto.
O sea, todo en la pareja se tiene que negociar. Por tanto, ahí te diría que sí a la parte que me has dicho de que parece que estamos negociando siempre. Deberíamos de estar negociando siempre.
Correcto, pero desde una posición en la que digamos las cosas de una forma clara, sin lugar a malentendidos.
Exacto.
Que no nos haga falta un traductor simultáneo de estos rollo Star Trek
para
entendernos.
Diu que siempre escapa, que tenemos ya a punto de entrar después.
A ver...
Sí, eso es para radio.
En pareja lo que ocurre es que tendemos a pensar que compartimos casa, sofá y lo que compartimos también, y Teresa seguro que está de acuerdo, es que compartimos emociones, compartimos expectativas, compartimos silencios,
que son muy importantes,
y compartimos momentos de tensión. Cuando estamos en tensión, ¿qué pasa? Se nos acelera el pulso, la respiración, la tensión arterial sube y la comunicación falla. Así que hay que escuchar. ¿Qué es escuchar? Todos lo sabemos, ¿no? Lo que es escuchar.
No es solo poner la oreja, es poner los sentidos.
Exacto, muy bien. ¿Y qué es empatizar?
Es difícil.
Empatizar es ponernos en el lugar del otro.
Aquí.
Eso es empatizar. Y todos sabemos también lo que significa ser claro. Decir las cosas sin lugar a que haya malentendidos. Por lo tanto, el problema en la comunicación de las parejas no es que falte el amor, que seguro que también en algún caso, sino que falta... escucha, falta de empatía y la falta de claridad. Por lo tanto, yo creo que, en resumen, la mayoría no va a necesitar terapia, sino que lo que necesita es aprender a comunicarse sin intentar ganar, porque esto no es una guerra, no es una batalla permanente por saber quién tiene la razón. La comunicación en pareja tiene que ser un acto de entendimiento que sirva para dialogar, es decir, para negociar y para comprendernos.
Ok.
Ahora bien, ¿cuáles son esos tres errores que siempre cometemos cuando comunicamos en pareja? El primero, que ya lo hemos mencionado, escuchar para responder y no escuchar para entender.
Vos lo tenéis a raó.
No, escuchar para entender.
¿Qué es lo que no has hecho tú ahora?
Exacto. No sé, en el que he hecho a vos, ni sobre vos.
Mira, lo has...
Juanmi, Juanmi, tranquilo, respira.
Ha sido... Queridos oyentes, esto estaba preparado.
Juanmi ara està queríamos... traumat, acaba de fer una cara de traumat, deixant dues persones renyant-lo.
En el guió posa, te renyaran, no...
No diguis res.
No, no és personal.
Se trata de que cuando uno habla, el otro ya está preparando la réplica.
Exacte. No pues, vol tenir remor.
Además, creo que ya hemos hablado de esto en semanas anteriores, sí. ¿No? La pareja es el entorno en el que menos se practica la escucha activa. ¿El motivo? Ni idea. Es un misterio. Pero un ejemplo. Llegas un poco tarde a casa y te dicen, me molesta que no me avises cuando llegas tarde.
Eso.
¿Y tú qué respondes? Sí, pero tú también lo hiciste el martes. Eso no debe ser así. Está mal porque llegas y te atacan y está mal porque tú, en lugar de responder de una forma correcta, contraatacas. Así que no atacamos. En lugar de decir, me molesta que no me avises cuando llegas tarde, se podría decir, me gustaría que me avisaras cuando vas a llegar tarde. Pasamos de una construcción negativa a una positiva.
Ok.
¿Para cuánto fas 5 vegades que ho dius?
Bueno, pues igualmente. Hay que decirle a esa persona, me gustaría que... Y el otro, quien responde, en lugar de decir sí, pero, hay que sumar. Vamos a empatizar. Y cambiamos el sí, pero tú más por un entiendo lo que dices y voy a intentar evitarlo a
partir
de ahora.
Que això és lo que fan els polítics, per cert. El tú más.
El tú más, correcto. El tú más en pareja lo eliminamos. Empatizamos y sumamos. ¿Eh? Nunca usemos palabras absolutas. El siempre, el nunca. Es que tú nunca me escuchas.
Entonces, ¿cómo que usamos?
Pues tenemos que evitar esas generalizaciones. Y vamos a poner contexto. En lugar de es que tú nunca me escuchas, te puedo decir, ayer cuando te pedí ayuda y estabas con el móvil, me sentí ignorado.
Okay.
Y la otra persona va a hacer así. Va a decir, uy.
Ay, siempre te quejas de algo.
Siempre.
¿Ves? Siempre, vos. Vols escoltar la secció d'una guitarra? Per favor.
Però si estic posant exemples.
No, però si estàs posant exemples contraris de lo que ell està predicant avui. No.
Claro.
Sí.
Pero lo está haciendo muy bien, ¿eh?
Sí,
está,
sí.
Lo está captando todo.
Está haciendo de poli malo, ¿eh? Bueno.
Y ahora nos preguntamos, ¿y se puede mejorar esto? ¿Podemos mejorarlo? Sí. Vamos a dar unos trucos.
Unos tips.
Unos tips, que son suena muy moderno.
Exacto, muy de hoy en día.
El primero, fundamental. Pausas. Ya, vamos a hacer pausas.
Respirar.
Antes de contestar, esperamos un par de segundos, nos baja la tensión, pensamos la respuesta y la damos. Empatizando, siendo claros. Otro tip. Validemos lo que nos dice el otro. Es que nunca me escuchas. Entiendo que me digas eso. Y debes saber que sí te escucho, pero a veces no te entiendo.
Ah, es una manera de...
Suavizamos el ataque. Sí.
Puede ser una coñita, pero también, ¿eh?
Es que ho és una coñita. Allò me molesta més, encara. Així.
Vaya, vaya, vaya. Pues la idea es que sea una forma de apaciguar ese momento de tensión,
¿eh? Ya, aquesta idea, Juanmi. No, al contrari.
Entiendo que te sientas así, estamos validando y luego bajamos un poquito el tono.
Exacto.
Otro tip, nunca discutamos por WhatsApp. El WhatsApp es el demonio, porque ahí...
Aquí estoy de acuerdo.
Se puede malinterpretar.
Yo totalmente de acuerdo, ¿eh?
Sí.
Porque además nadie, siempre he dicho lo mismo, nadie sabe el estado de ánimo que la persona que recibe el mensaje en ese momento está para responder.
Exacto.
Y uno interpreta un hola a cierta hora de una manera y otro hola a cierta otra a otra hora de cierta otra manera. O sea que no discutí. Que no sigui de paraula, jo crec que és important.
És molt important, perquè per un mensatge de text no escuchamos el tono de la frase o de la pregunta. Jo te puedo decir, o escribir, mejor dicho, te puedo poner, hola, ¿qué haces? Y te, pues por saber qué estás haciendo, y tú puedes entender, y ahora este, ¿por qué me está interrogando? Así que vamos a evitar esas discusiones. Y el tip más importante, reírse. Hay que reírse. El humor, vamos, salva más discusiones que cualquier terapia.
Sí.
Riámonos con nuestra pareja cuando hablamos, cuando incluso tenemos que recriminar algo, hagámoslo en un tono positivo, constructivo, y nos reímos. Porque es que hablar en pareja no es ganar una discusión. es construir un puente. Vamos
pero
a construir
un puente.
Es muy
fácil decirlo también, ¿eh?
Sí, porque después te pueden dir,
después te pueden dir,
te estás riendo yo.
No, no me estoy riendo de ti. A ver, vamos a ver. Para construir un puente, ¿qué hace falta? Hace falta una comunicación perfecta entre, no sé, ingenieros, arquitectos, bueno, los aparejadores ya creo que se llaman de otra forma. Pero hace falta una comunicación perfecta, porque si no el puente, ¿qué pasa? El puente se cae. Por lo tanto, la próxima vez que empecemos con el clásico es que tú nunca, pues vamos a respirar, cambiamos un poquito el guión y probamos con un, no sé, cuando pasa esto, me siento así, de esta manera. Y así estamos dándole a entender a esa persona que está haciendo algo que nos disgusta y no estamos atacando a la hora de enviar el mensaje.
Vamos acabando, David.
Pues construyamos puentes con nuestra pareja, que tienen que ser puentes que no se caigan. Y spoiler, a veces lo que nuestra pareja necesita no es que le demos la razón, simplemente lo que necesita es que escuchemos sin interrumpir.
David Arráez, muchísimas gracias un día más por estar con nosotros y ayudar también a que nosotros dos, Juanmi y un servidor, también discutamos, pero entendamos que hay maneras de discutir que sirven para crear, cultivar
y construir puentes.
Y construir puentes. Muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
La noche empieza y con ella mi camino. Te busco solas con mi mejor vestido. Pero ¿a dónde estás? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda después de tantos años? Y los ojos que un día me miraron. Busco tu boca, tus manos, tus abrazos. Pero tú no sientes nada y te disfrazas de cordialidad. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas. Hasta el amanecer. Cada noche y todos los días sollozan estos ojos en los que ahora te ves. Como un juguete que choca contra un muro, salgo a encontrarte y me pierdo en cuanto busco una oportunidad, un milagro, un hechizo. Volverme guapa y tú guapo conmigo. Frente a los ojos que un día me miraron, pongo mi espalda y algunos cuantos pasos y me apunto otra derrota, mientras mi boca dice nunca más. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas. Tanto el corazón por no ser de hielo cuando el cielo me pide paciencia. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas. Hasta el amanecer.
La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és participació. Entra en l'òrbita més musical d'IV3 Ràdio amb Tito Fuster. Oh, Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, és la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. No, no. Changuito.
Perdó, no,
en Chanquete, pobre Chanquete.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha de veure.
Ara sí, ara
sí,
ara
sí,
que no és tan dàtil.
Ah, igual jo... que el meu cap. El meu cap també se n'omia dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, 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 que
fort. Bueno.
S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha encantat d'espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio. Teràpia de parella, un espai per parlar de les relacions tal com són, reals, humanes i imperfectes. Teresa Ramos.
Així és, en Tonoto ja tenim en Teresa Ramos, sexòloga, humanista i terapeuta de parella. En aquesta secció xerrarem de les relacions tal com són, amb els seus desacords i les complicitats i amb les emocions. Un espai per xerrar clar, en respecte i sense artificis, Juanmi.
T'ha quedat molt, molt guapo aquesta entradeta. Mira, avui és el Dia Internacional de la Nina, 11 d'octubre.
Ai, Dia Internacional de Nin?
No ho sé, no ho sé. Això ho poden demanar, no ho tenc clar. Ah. Però, en aquest cas, xerrarem de l'educació afectiva sexual de les nines. I és que hi ha uns aspectes que són necessaris perquè l'educació sigui efectiva i sana, sobretot, en les nines, per afavorir especialment la seva autoestima. Avui xerrarem d'això amb la Teresa Ramos.
Teresa Ramos, molt bon dia.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, bien.
De... ¿Contenta?
Contenta,
de
hoy contenta.
De día lluvioso.
De día lluvioso, luego tengo que felizarte, cambio de ropa, así que hoy toca todo eso de...
Cambio de ropa, no, hoy es muy adecuado además, muy adecuado.
Pero
además.
Hoy toca con el cambio de tiempo, hoy apetece, ¿no?
Que... Luego la semana que viene, días de calor y constipados.
como siempre, pero bien, muy bien.
Comencemos, tenemos 10 minutos para nosotros.
Estupendo, pues efectivamente existe el Día del Niño, que no tengo preparado.
Niña.
Existe el Día del Niño.
Ah, existe.
Y hay una diferencia, que es el Día de la Niña, que es hoy. ¿Por qué se hace esta diferencia? Porque hay unas dificultades añadidas de género por ser niña que no por ser niño. El tema de género es muy importante. ¿Qué se reivindica en estos días? Pues aspectos que necesita la niña desarrollarse y adaptarse a nuevas situaciones. Y, por ejemplo, este año, cada año hay un lema. Y la ONU este año ha puesto pues la niña que soy, el cambio que lidero, las niñas en primera línea de las crisis. Esto no lo vamos a abordar hoy porque estamos en terapia de pareja. ¿Y por qué abordamos en terapia de pareja? Porque dentro de la terapia de pareja está la educación de nuestros hijos y de nuestras hijas en este caso. Muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿y cómo hacemos todo eso? ¿Cómo le explicamos todo eso aparte de la educación afectivo-sexual a nuestra hija? ¿Qué aspectos podemos desarrollar? Bueno, la educación afectivo-sexual trabaja...
La pregunta del millón. ¿A partir de qué edad a una niña, ya que estamos hablando de niñas, no mujeres todavía, de niñas, se tiene que empezar a hablar de sexo con ellas?
Desde antes de que nazcan.
¿Qué me estás contando?
Educación afectivo-sexual hacemos siempre, desde antes de que nazca. El hecho de que ya tengamos la ecografía o hagamos las fiestas estas que se hacen de revelación de sexo, que no de género, ya estamos haciendo educación afectivo-sexual. Ya estamos poniendo todo de rosa, ya estamos hablando de una manera distinta a la madre embarazada de una niña, se le habla más suave, y cuando nace en las habitaciones de los hospitales se chilla menos en las habitaciones de las niñas que en las habitaciones de los niños.
¿Dices?
A nosotras se nos habla así, suave. Al varón se habla con fuerza. ¿Cómo ha ido el colegio? Entonces, desde ese momento, ya a medida que va creciendo la niña, por ejemplo, hay unos heterosexismos, que ya tienes novio... Por lo tanto, ya se da una connotación
De por supuestos
de heterosexualidad, por supuestos de deporte, por supuesto de aficiones, y todo eso ya estamos haciendo educación afectivo-sexual.
Vale.
Si la pregunta es, ¿en los colegios y las escuelas cuándo se podría hacer? Pues desde la guardería, desde infantil ya se podría hacer. ¿Qué pasa? Que muchas veces...
¿Pero es consciente que alguien que nos escuche en este momento se escandaliza ahora por lo que estamos escuchando?
Se puede escandalizar por el desconocimiento, no pasa nada.
Por ignorancia.
Porque y para eso estamos, para explicarlo, porque a una niña de un año o dos años, ¿qué le va a interesar?
Exacto.
Pues conocer las partes de su cuerpo, le va a interesar saber por qué los gatitos tienen y las gatitas se reproducen, y esos son sus temas. En educación afectivo-sexual no se hablan de otros temas que no sean los adecuados a su edad de crecimiento. En muchas ocasiones y algunos partidos políticos han querido extrapolar que se hace, bueno, clases de geisas, por decirlo de alguna manera, en este horario, ¿no? La educación afectivo-sexual no es absolutamente eso. La educación afectivo-sexual trabaja la autonomía, la educación emocional, el conocimiento del cuerpo, cómo evolucionas, el amor, la amistad, te prepara para la previsión de los cambios y de la relación con las demás personas y los tipos de familia. Entonces, todo eso es educación afectivo-sexual y depende de la edad que de desarrollo, se tratarán unos temas u otros. Cuanto más informada está la niña, menos riesgos de según qué historias vamos a tener. Okay. Por tanto, la prevención lo que hace es que nos aliviemos de según qué aspectos. Bueno. Entonces, la educación afectivo-sexual desde cualquier etapa y en los colegios ojalá pudiéramos desde los 3 años entrar, y no siempre hay esa disposición. Entonces vamos a centrarnos hoy en todo el tema de la autoestima. Y resulta que la autoestima, las niñas tienen menos autoestima que los varones. Pero no nos ocurre en nuestra sociedad, no es una cosa de Baleares, no es una cosa del territorio, no. En el europeo, en todo el mundo, en todo, en las Maldivas, en las niñas tienen la autoestima más baja comparada con la de los varones. ¿A qué se debe todo eso? Pues a muchos factores, sobre todo el tema del cuerpo, el tema de cómo nos desarrollamos en los deportes, etcétera. Entonces, desde pequeñas, las niñas, ¿cómo podemos influir en el bienestar, por ejemplo, en el bienestar corporal de las niñas? Pues es muy importante, por ejemplo, que nosotras como madres y como padres, pues ayudemos todo el tema de los masajes. ¿Os acordáis cuando dicen a un bebé hay que masajearlo? Bueno, pues eso nos va a dar una seguridad de tener conocimiento de todas las partes de nuestro cuerpo. Por tanto, cuanto la niña esté más en contacto de la piel de otra persona, incluso nos lo va a pedir cuando sea más mayor.
Okay.
Estaremos viendo la tele con 12, 11 años, ¡ay, acaríciame el pelo, que me relaje! Y es una forma de que la niña desarrolle su autoestima. Bailar con las niñas, bailar con nuestras hijas en cualquier momento, en cualquier situación, aunque no nos guste esa canción. Hay un grupo musical que no puedo, pero a mi hija cuando le gusta, pues bailar, porque sacas toda tu autoestima, toda tu fuerza, toda tu energía. Y vamos a animar también a la niña de pequeña y después hasta más grande, por supuesto, a que se disfrace. A que haga teatro, que mire otros roles, ¿no? El tema de los disfraces es importantísimo, que tengamos una caja, por ejemplo, da igual que sea una caja grande, e ir metiendo disfraces. Quien te vaya a decir, oye, tengo un disfraz que a mi hija o a mi hijo le viene pequeño, da igual los roles. Eso le da una libertad de pensamiento, le da una mirada increíble, el tema de los disfraces. Y también podemos modificar, esto estamos hablando cuando las niñas son pequeñas, podemos modificar los cuentos que les leamos. Muchas veces como que, ¡ay, qué terrorífico contarle Caperucita! Yo creo que los cuentos tradicionales hay que saberlos por cultura, por un tema de cultura, y también dar la oportunidad de que no tiene por qué acabar, cambia el cuento, cambia los roles y que darnos cuenta que no tiene que venir tampoco un salvador, un príncipe que te salve cuando no te conoce de nada.
O ¿no? Pot girar, ¿no? Que sigui ella que salva el príncep, jo que sé.
Exactamente. Sobre todo aquí podríamos
conocer... La improvisación es importante.
La improvisación y el pensamiento crítico. ¿Cómo que tú estás en un ataúd 100 años y de repente viene uno y te salva y te casas? Pero si no lo conoces de nada, pero si no sabes la personalidad que tiene, si solo sabes que tiene un caballo, ¿no? Pues todo esto genera el pensamiento crítico. Ya nosotras como madres, ¿cómo podemos hacer que esto le demos otra mirada? Pues vamos a construir una mirada del cuerpo en positivo. Vamos a intentar no dar mensajes negativos del cuerpo, no dar mensajes negativos de la vejez, ¿no? De, oh, ya me han salido canas, ya me tengo que ir a teñir... Dar ejemplo de cuando estamos tan bien, muchas veces no tenemos por qué ser las madres perfectas, ¿no? De tengo que llegar a todo, también manifestarle nuestro cansancio, porque también de esa manera aprende nuestra manera. Y yendo a los padres, que también es para las madres, vamos a poder, los padres podéis no hacer comentarios del cuerpo ni de ella, ni d'altres mujeres.
Mos pots posar un exemple de coses que no haurien de fer?
Mos queda un minutet, eh?
Solo uno me queda, voy por el tercer tip. pues, por ejemplo, eso no te queda muy bien, pareces un no sé qué con ese vestido, eso no me gusta, no sabes elegir algo mejor. Entonces, vamos a darle permiso a la niña para que elija su ropa siempre y cuando se adapte a la temperatura del exterior, ¿vale? Es decir, que ni en invierno vaya... Es decir, lo que tenemos que tener es el tema de salud. Pero que tenga la capacidad la niña de elegir su ropa o de elegir sus peinados, le va a dar una autonomía increíble. La niña puede elegir lo que quiera, que a veces ay, es que se quiere teñir de azul. Si se tiñe el pelo de azul, el pelo va a volver. Otras cosas son cosas que afectan más
a su
cuerpo.
Vamos a hacer
una
cosa. Como te han quedado cosas pendientes, voy a robar 3 minutos de la segunda hora para continuar con tu final y nos vamos ahora a informativos. ¿Te parece bien?
Muy bien, muchas gracias.
Vinga, fem això. Són 30 segons els que falten per arribar a les 10 en punt de matí. Venen els nostres companys d'informatius i llavors a les 10 i 4 minuts arrenquem la segona hora de programa en la recta final de l'espai de na Teresa Ramos i moltes coses més. Vinga, fins ara. No, 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 no.